Bon dia, Menorca. L'autoritat portuària de Balears revisa ja la documentació enviada pel Consell per autoritzar la instal·lació de càmeres al port de Mó, una mesura per poder comptabilitzar l'entrada i sortida de vehicles de cara a les futures restriccions. L'oposició demana celeritat en la seva aplicació. Tot d'una, en donar més detalls.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Entrem en matèria. L'equip de govern del Consell confia que l'autoritat portuària autoritzi en breu la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Mó. Ho ha reconegut el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, aquest dilluns al ple del Consell. Ha detallat que ja s'ha enviat tota la documentació i informació tècnica requerida per l'ens portuari per procedir ja a iniciar el recompte de vehicles que accedeixen a l'illa. La principal dificultat és la protecció de dades d'aquests vehicles i dels seus ocupants. Al port de Ciutadella ja estan instal·lats els dispositius per llegir les matrícules i també per controlar el flux d'entrada i sortida. Sentim el conseller Delgado.
Por lo que esperamos tener la autorización en breve y proceder a la instalación de la misma forma que se hizo en el puerto de Ciudadela, donde está funcionando la cámara satisfactoriamente y aportando los datos necesarios.
A explicacions que ha donat a preguntes de Més per Menorca, qui reclamava que les dades d'aquests vehicles a cada port fossin públiques. També que la naviera Corsica Ferris faciliti la informació. És, de fet, l'única que opera el dic de Somblanc que encara no ha signat l'acord. La proposta, però, ha estat rebutjada i tampoc no ha prosperat la iniciativa del PSOE per garantir la modificació de la llei Reserva de Biosfera que ha de donar garanties jurídiques a la limitació de vehicles. Així ho ha defensat la portaveu socialista Susana Mora.
Si han arribat a un punt de consens en delimitació d'entrada de vehicles, tenint les eines en el nostre abast i la capacitat d'arribar a acords, comencem fent feina ja amb una taula de negociació, passem els acords que surtin d'aquesta taula de negociació per es ple, per validar-los i que tinguin entitat suficient per després ser tramitats davant del Parlament amb l'acord de totes les forces polítiques. I en paral·lel, faguem feina amb aquest reglament necessari perquè el 27 després no ens trobem que tenim llei per no tenir reglament i no podem tornar a aplicar la mesura.
L'equip de govern ho ha rebutjat, assegurant que ja s'està treballant-hi, mentre que Més per Menorca nega que sigui necessari fer aquesta modificació legislativa. Sentim de nou el conseller Delgado i la portaveu de Més, Noemi García.
Tal com està redactada la llei que ustedes aprobaron, es inaplicable por defectos de fondo y de forma, en lo que se refiere a esta limitación de entrada de vehículos. Inaplicable, sí, sí.
No entenem que ha canviat ara, no? Durant tres anys, ni uns ni altres han xerrat de que la llei fos insuficient. No sé, una llei que precisament va impulsar aquest Consell Insular de Menorca i després es va acabar aprovant en el Parlament el 2023. Quin article realment impedeix l'entrada de la limitació de l'entrada de vehicles? No ho sabem. Quina modificació consideren vostès que ara és imprescindible? Vostè xerrava ara que són mancances en aquesta llei. Quines són les mancances realment? No? Ens expliquin, perquè fins ara ningú ha xerrat d'això.
Canviem ara de qüestió. Els joves amb un trastorn de salut mental i una addicció ja disposen d'un recurs específic per abordar les dues patologies de manera conjunta. L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila posa en marxa avui mateix un programa intensiu que començarà amb 8 pacients. Gemma Carrasco.
L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila estrena aquest dimarts un programa intensiu de patologia dual per a joves d'entre 18 i 35 anys amb un trastorn de salut mental i una addicció. Un nou recurs que ofereix atenció especialitzada i intensiva per afavorir la recuperació dels usuaris. Sentim la consellera de Salut, Manuela García.
Facilitará el que sea evite un ingreso hospitalario, evite el que de alguna manera recaiga y sobre todo que se sienta muy acompañado durante todo este proceso.
S'adreça a persones amb una realitat clínica especialment complexa, ho explica Vanessa Gumí, la directora de Projecte Home.
Dificulta l'abordatge, l'adherència, la motivació, ells ho han dit, vull dir, l'índex de recaigudes contínues és elevat, amb la qual cosa, com deia abans, tot el que siguin recursos que ajudin a aconseguir major estabilitat, crec que pels professionals que fan feina en salut mental i addiccions és important.
Les associacions de familiars celebren la posada en marxa d'un servei que feia anys que reclamaven, però van més enllà. Lina Salort és presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca.
Hi ha tot un perfil de persones més grans amb problemes també d'addiccions i salut mental que queden de fora. I es veu que és un programa pilot i estem super contentes i fantàstiques i agraïdes, eh? Però sí que demanarem més. Demanarem per aquestes persones que ho pateixen i que tenen més de 35 anys, que n'hi ha moltes.
Es preveu que una trentena de persones passin cada any per aquest programa que inclou tallers terapèutics, sessions de grup, suport familiar, prevenció de recaigudes i controls toxicològics periòdics, entre d'altres.
Gràcies, Gemma. I el catàleg de medicaments no atura de créixer i per això la cooperativa farmacèutica de Menorca, Cofarme, ha arribat a un acord per poder oferir ràpidament fins a 30.000 productes a les farmàcies de l'illa. Carles Marquès.
Cada dia surten diferents repartiments des dels magatzems de Cofarme per abastir les 41 farmàcies de Menorca. La cooperativa distribueix els medicaments i productes sanitaris que després les farmàcies dispensen als pacients. Cofarme treballa amb més de 30.000 referències, però només en té unes 15.000 en estoc. Fins ara, quan una farmàcia demanava un producte que no era al magatzem, calia encarregar-lo als proveïdors i l'espera podia allargar-se 5 o 6 dies. Sentim Guillem Pons, gerent de la cooperativa farmacèutica.
La comanda arriba al laboratori, ells t'ho serveixen, posa li 3-4 dies que arribi aquí, després preparador aquí i servidor. En canvi, amb aquest nou acord, la farmàcia no té que fer res, directament t'ho demana pel seu sistema informàtic, jo m'assur que ho he demanat i se'n va tot sol cap a Catalunya i ja directament ja m'envien la mercancia.
Amb la nova aliança entre cooperatives farmacèutiques, aquests encàrrecs arriben ara en només 24 hores o, com a molt, en 48, cosa que dona capacitat de resposta a les farmàcies de l'illa. És Cristina Pons, de la farmàcia Pons Landino.
Així, quan no, a Cofarme no hi ha una cosa, doncs automàticament se demana a el que deien Cofarme 2. Va per una altra via, s'entra d'una manera diferent i és una manera de... Pues no fes zeros i donar servei al client. D'any zeros, quan a Cofarme no n'hi ha, entonces li tens que dir al client pues que no ho tens. I així ho tens d'una manera àgil.
L'acord reforça la capacitat de subministrament de Cofarme i redueix els temps d'espera perquè els menorquins puguin accedir en poques hores als medicaments que necessiten.
Gràcies, Carles Marquès. Tram final per a la cultura per explicar que l'O compleix demà 100 anys exactes del seu reconeixement com a ciutat. Va ser el 22 de juliol de 1926, quan el rei Alfons XIII va concedir al municipi el títol de ciutat i al seu ajuntament el tractament d'excel·lència. El reial decret fonamentava aquesta distinció en el creixent desenvolupament de la seva agricultura, indústria i comerç. Per commemorar aquesta efemèride, el consistori ha organitzat un acte a la Sala de Cultura San Diego. Començarà una xerrada a càrrec de Miguel Ángel Limón sobre la concessió del títol de ciutat i la seva significació històrica. Seguidament tindrà lloc un reconeixement a empresaris i empreses vinculats a diferents sectors que han estat essencials per a la història econòmica de la ciutat. Amb aquest segle de la ciutat de l'O, arribem un dia més a les 8 i 55 minuts del dematí. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ara, quan falten 5 minuts per les 9, parlant d'un festival de música que ens ha robat el cor aquests darrers anys i que ara ja s'acaba, el Movofest.
Ja t'espera a casa nostra, hem llançat tot el temps. Basta, m'obrit la porta, contaré fins a 100.
Aquesta edició de la Movo serà la darrera i serà memorable, ja enfila la recta final. Els abonaments estan exaurits des de fa setmanes, igual que les entrades de dissabte, de manera que només queden disponibles les darreres entrades per a la jornada de divendres. Pel que fa a dijous, la tradicional jornada inaugural tornarà a ser gratuïta, això sí, fins a completar l'aforament.
En tot cas, el festival tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de juliol. Serà a Consolació, a Sant Joan, que és precisament el lloc on va començar. I enguany, el cartell